Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Des de Montserrat, amb Òscar Bardagí.
La terra a subhasta, crisi, endeutament i despossessió al món rural català de finals del segle XIX és un llibre de Ricard García Orallo, inclòs a la col·lecció Abat Oliva de publicacions de l'Abadia de Montserrat. Durant el darrer quart del segle XIX es va estendre per bona part d'Europa la sensació d'estar patint una profunda crisi agrària. A Catalunya, la societat rural va haver d'enfrontar-se a la combinació del descens dels preus d'un conjunt clau de productes agraris amb l'expansió inexorable de la plaga filoxèrica. Aquella situació va afectar la salut financera de moltes famílies i va acabar traduint-se en desenes de milers de finques nominalment expropiades per la hisenda pública i en milers de patrimonis subhastats per impagament de deutes entre particulars. L'autor del llibre, Ricard García Orallo, doctor en Història i professor de la Universitat de Girona, fa servir l'anàlisi de la morositat com a fil conductor d'una recerca que també s'ha ocupat d'alguns aspectes poc coneguts de l'economia rural catalana del moment, com són el funcionament sobre el terreny de la recaptació d'impostos, els mercats informals de crèdit o les relacions creuades cada cop més complexes entre sectors econòmics. Tots ells eren elements fonamentals en els processos que, a cavall dels segles XIX i XX, estaven transformant radicalment les bases econòmiques i socials del món rural català. La terra a subhasta, crisi, endeutament i despossessió al món rural català de finals del segle XIX, de Ricard García Orallo, pertany a la col·lecció Abat Oliva de publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Ràdio Estel. Si llegiu Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, podreu conèixer el projecte Episcopus del Bisbat de Vic. Episcopus posa en valor el llegat arquitectònic del bisbat, el perquè de la seva creació, com es va construir i quins significats va aportar. De dilluns a divendres, durant la primera hora de la Fórmula Estel, celebrem l'aniversari Hipercor. Perquè et descobreixis totes les ofertes, els descomptes, els preus especials i totes les sorpreses preparades per tu. No t'ho perdis. De dilluns a divendres, durant la primera hora de la Fórmula Estel, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. El lado bueno
de la vida. Barcelona t'obre la porta a les seves comarques, a la màgia de les seves platges i muntanyes, a l'encant de les seves tradicions centenàries, a una arquitectura única al món. Barcelona t'obre la porta a milers de possibilitats, molt a prop teu. Obre la porta i descobreix que Barcelona és molt més. Entra a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Bona tarda de dissabte i benvinguts a Joves amb Fe. Al programa d'avui parlarem amb els joves de la festa i la diversió i els hi preguntarem de quina manera es diverteixen. La festa o la diversió només es pot trobar a una discoteca? Vosaltres, els oients, també podeu col·laborar a través de facebook.com/jovesamfe o a través de l'email jovesamfe@radioestel.cat.
A Ràdio Estel, Joves amb Fe, amb David Medrano.
Ens acompanya un cop més Pedro Rovira, sacerdot del Col·legi Loreto Abat Oliva de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
I també quatre joves també del mateix col·legi, Maria, Manu, Beatriz, Lucía.
Bon dia.
Bona tarda. Hola. Benvinguts. Esteu bé? Esteu preparats per parlar avui una mica d'aquest tema, de la diversió, la festa? Ara ens explicareu, a veure què opineu i com ho viviu.
que nada pierdo intentando darle vuelta a todo y dejar irte tal vez. No sé qué me pasa, quién estoy engañando. Mis ganas me consumen y me empieza a doler. No me digo mentiras. Sé que no es cuestión de suerte. Yo contaré las cartas, tú eras las mías. La mesa está fría. Una noche perdida, mañana te dejo otra vez, porque seguimos jugando a los dados.
Pedro Rovira, t'agrada encara tu una miqueta també moure el cos de tant en quant? O...
Ara en 54 ja el cos no acompanya, però bueno, he sigut jove i també...
Has tingut l'experiència.
He tingut, perquè jo vaig entrar a l'església amb 23 anys, per tant tinc una vida en el món plenament liberal, és a dir, no tenia cap... feia el que volia. I llavors la meva vida de jove era futbol i discoteca al cap de setmana. És a dir, no feia res més. Jugar a futbol, entrenar, i el diumenge a la tarda anava a la discoteca, a la del barri. Perquè abans, a Hospitalet, hi havia discoteques cada 100 metres. Llavors, clar, sé el que és divertir-me i sé el que és també el risc que comporta a vegades, perquè avui en dia el problema no és diversió. El problema és quina diversió. Cada cop el llistó puja. Sembla que necessitem més coses o més sensacions per divertir-nos. Jo crec que el secret de la diversió està en la simplicitat, en saber gaudir de coses normals, quotidianes i properes.
Els hi preguntem a la Maria, al Manu, Beatriz, a la Lucía, si la festa només la podem trobar a una discoteca o també la podem trobar a altres llocs.
Jo crec que no. O sigui, a la discoteca tu pots passar molt bé amb, bueno, amb els teus amics, però també tu pots passar igual de bé o millor encara en un altre tipus de plan o... Sí.
O sigui, no depèn de la discoteca.
No.
Depèn potser de la companyia,
sí.
No?
Manu. No, jo crec que, no, que hi ha moltes formes de divertir-se que no sigui una discoteca. No sé, anar... Perdón. Jo que soy un chico, jo que sé, ir a hacer unas plays o jo que sé, ir al Tibidabo en bici o alguna cosa así, ¿sabes? O sea, sí, ahí vi.
Maria.
Sí, jo crec que la diversió ara... O sigui, la gent confon la diversió amb el lloc on vas. I jo crec que no és tant el lloc, sinó amb qui vas, no? Llavors, si tu vas amb les teves amigues, amb els teus amics o qui sigui, doncs... Pues, no sé, jo crec que tu passes bé en lloc i no cal que vagis a una discoteca o algun lloc així, no sé.
I Lucía?
Sí, estoy de acuerdo con los tres, porque discoteca... Es que es demasiado, demasiado común. Puedes coger otras alternativas. O sea, pienso que te lo puedes pasar igual de bien con tus amigos en otro sitio que no en una discoteca. O sea, busca otras alternativas porque hay mil veces planes mejores.
¿Qué alternativas proponéis o qué feu? ¿Qué feu normalment com a joves? No sé, el cine supongo que es común, ¿no?
O ir a comer o a cenar. O yo qué sé, lo que he dicho antes, no sé, sí.
Bueno, tú eres, o sea, yo... del tema de la bici, ¿no?
Sí, bici. Yo de hecho, o sea, mis discotecas no es que me gusta, o sea, me gusta salir por la noche, pero la discoteca no es algo que me apasione, no sé.
¿A alguien de aquí por eso le apasiona? Es decir, reconozco que no tengo que estar cada semana arrastrándome por discotecas, pero bueno, me gusta, ¿no? Sí. Me gusta ir de vez en cuando.
Sí, de vez en cuando a todos, ¿no?
A todos nos gusta de vez en cuando. ¿Qué pensáis un poco de esta gente? Que hay gente que está obsesionada, ¿no? También en salir cada semana. No sé si tenéis amigos de este perfil,
sí,
¿no?
Sí.
De cada semana, de fiesta. Y si puedo empezar la fiesta el jueves, mejor. Es curioso, ¿no? Això opera, que passi. Vull dir, com és que anteriorment se sortia un dia i ja se surt tres dies, no? Molta gent.
Hi ha molt buidor en la societat i en les persones, i els joves també. Els joves cerquen sentits a la vida. Cerquen omplir de contingut la seva vida. Jo penso que la persona que no és un cercador de respostes de veritat és un vegetal. I llavors aquesta buidor s'ha d'omplir d'alguna forma. Evidentment, jo com a capellà us puc dir que Jesucrist ve a omplir aquest buidor i un poc gaudir de lo normal. Jo a vegades dic mig en broma, mig en sèrio. A mi l'Església m'ha ensenyat a gaudir del dilluns, que és el dia maleït. Pues jo gaudeixo del dilluns també. Per què hem de gaudir només el cap de setmana? I dilluns, i dimarts, i dimecres... Clar, estem en una societat que et marca una mica l'agenda. I t'has de divertir el cap de setmana. Bueno, i el dia de cada dia, què? És a dir, gaudir vol dir això, vol dir gaudir de lo normal, de lo quotidià, del dia a dia. I això, per mi, és un ensenyament, jo personalment ho puc confessar, ho he descobert a l'Església. Jo vivia aquesta joventut d'ara, en un moment que no hi havia tant perills, perquè ara sembla que en les discoteques habitualment hi ha, circulen pastilles, circulen moltes coses, ja té d'haver cura, perquè un ritme frenètic de diversió té un cost, té un peatge. Jo estic d'acord amb vosaltres, es pot gaudir de l'amic, d'anar a casa d'un, coses normals, si no cal cercar grans sensacions. Sembla que el que fa puenting i rafting aquest s'ho passa molt bé. Pues, oye, es pot perfectament divertir-se fent una activitat simplement de diàleg entre amics, de jugar o de conversar sobre coses de la vida. No? Jo crec que és això, no?
Perquè si sortim de festa, fins a quina hora creieu que hem de sortir de festa? La noche es joven, allò de dir, bueno, hasta que salga el sol... Com viviu vosaltres aquest... No, no, jo entenc que els vostres pares us posen els horaris, els límits, però com ho viviu, no, realment? De dir, bueno, sábado es corto, lo tengo que aprovechar y cuanto más dure mejor.
No. Jo no sóc tan... No sé, jo... És més, si em cansa la nit, doncs me'n vaig. O sigui, a mi no em preocupa l'hora que em posin perquè sempre m'acabo cansant. Perquè sempre sortim a discoteques i a mi no és una cosa que m'agradi molt. No sé.
No sé si voleu María, Beatriz, Lucía...
Es, claro, es la compañía. O sea, depende de con quién vayas, te lo vas a pasar mejor o peor. Pero si quieres aprovechar y pasártelo bien, busca, como he dicho, una alternativa que te guste. Si ves que no te va a gustar la discoteca, pues no vayas, porque es una pérdida de tiempo.
¿Algo más? No, pues,
jo vull afegir una cosa, és a dir, és un tema preocupant que cada cop més joves entren en l'alcoholisme. És una estadística. Cada cop, a edat més temprana, més jove, comença a consumir alcohol. És una reflexió en veu alta, no? Per què? Per què? Bueno, hi ha grans joves com aquells que potser tenen una vida més o menys ordenada, però la realitat és que hi ha molts joves, que necessiten de coses extres per divertir-se tot el cap de setmana. I això és una reflexió pels pares i reflexió per la societat, no? Què estem donant als fills? Què estem oferint perquè aquest jove se senti realment content i que es pugui divertir? Això és una reflexió.
Mira, referent amb el que estàs dient, anem a escoltar el testimoni d'uns quants joves.
Estás por ahí con gente, te diviertes. Somos como la piña. O sea, vayamos donde vayamos, no lo pasamos bien, no hace falta que tengamos ningún sitio así divertidísimo.
Porque hay mucha más confianza con ellos.
Porque te lo pasas genial con las amigas.
Cuando estás con tus amigos es cuando eres tú mismo, no hace falta ponerte caretas ni hacerte el guay. Luego, si viene alguna pibita, pues ya te tienes que hacer un poco lo interesante.
Que son simpáticas, son mis amigas.
Bueno, ja ho he escoltat. No sé si també compartiu alguna opinió, que amb els amics podeu ser lliures amb els amics. Una mica el que deia el Manu, ¿no? Yo estoy cansado y me voy. O sea, ¿sois libres entre los amigos cuando...?
Yo estoy de acuerdo con él, con uno de los de medio, el que ha dicho, no hace falta ponerte cara... Bueno, el de la chica.
Sí.
O sea, estoy bastante de acuerdo porque, no sé, yo con los amigos es donde más cómodo estoy. No... Es esto, no hace falta ponerte caretas ni intentar ser algo que no eres. Que esto pasa mucho hoy en día.
Sí. ¿Y las chicas qué tal?
Sí, exacto. O sea, igual, por ejemplo, si un día incluso no quieres salir porque no te apetece, también eres libre de decir que no. O sea, no es obligatorio siempre. Entonces esto con los amigos, pues es más fácil.
Más fácil. Sí. Aún así hay gente que le cuesta, ¿eh? A veces...
No, sí, sí, claro.
Quizá van todos los amigos y tú y otro no vais y entonces dices, sí, no sí. Quiero ir, pero van todos, ¿no? ¿Os ha pasado alguna vez esto?
Sí, pero no te tienes que seguir no te tienes que sentir excluido porque tú eres tú. Es que no te dejes llevar por la sociedad. Si, como ha dicho Beatriz, no te apetece, pues no vas. Pero es que aquí mandas tú y es tu vida y te lo vas a pasar bien tú. No te tienes que arrastrar con los demás.
Claro, porque también a veces puedes pensar... ¿Qué dirán de mí si no voy? Pero es que al final, si son tus amigos... si creen que lo estás haciendo mal por decir que no, entonces vaya amigos, ¿no?
La llibertat també és important, ¿no? El saber on estàs.
Jo crec que és fonamental diferenciar entre col·lega i amic. Avui en dia dient amic a tothom, ¿no? Tots són els meus amics. És que amics... Jo tinc 54 i si tinc 4 amics contrastats, provats, ja sóc un privilegiat. Amic, no és aquell col·leguilla que ho passo bé només. És més coses, no? I avui en dia els joves a vegades es deixen arrossegar perquè hi ha darrere unes mancances, comprens? Hi ha unes mancances afectives a casa, a la família, hi ha manca de diàleg, s'han de refugiar en la colla, no? En el grup. I el problema està en que el col·lega, la colla, a vegades no vol el millor per tu. Hem de saber diferenciar. Aquell que m'estima gratis o aquell que m'estima a canvi de quelcom. Simplement, l'amic, torno a dir, són joves i amics que tindreu per sempre, poquets, eh? Aquest amic no és només el que m'acompanya a la diversió, sinó també que pot escoltar-me, pot patir amb mi, pot gaudir amb mi, pot perfectament ser una persona que puc comptar amb ell, matí, tarda i nit. Això és un amic. I això, ei, són paraules majors, eh?
I això ho aneu veient vosaltres? Ho heu pogut veure un cop de dir este es mi amigo y este... Bueno, me genera un poco más de duda, ¿no? Sí. Quizás más colega, ¿no? Como sí, dice Pedro.
Sí. Jo crec que aquesta és l'edat... Bueno, jo m'estic adonant de que és l'edat en què tu decideixes... Bueno, decideixes, veus, més, millor dit, qui són els teus amics de veritat i qui no. O sigui, aquesta edat es nota molt i... Bueno, jo ho estic notant un muntó i veig que tinc molt pocs, de veritat. Els pots comptar amb la mà, si no. És que són molt pocs.
Manu, tu eres sí. De los que tienes 300 amigos en Facebook.
No, que va. Que va, yo... Es esto yo, o sea... Yo tengo... Puedo tener muchos colegas, pero... amigos, o sea... O sea, a mí no me gusta decir... Es esto, no me gusta decir... cuando me preguntan, ¿es esto amigo? A mí me cuesta decir que es mi amigo, ¿sabes? Porque yo, el término amigo es como algo que... lo que decía Pedro, ¿no? Que valoro mucho y que... O sea, es esto... que se pueden contar con las manos, ¿no? Los amigos. A mí me pasa lo mismo.
Sí, yo también lo he notado, porque justamente que soy nueva de este año, ves que creías que tenías muchos amigos, pero luego te das cuenta de que, bueno, es que tengo mínimos, o sea, tengo pocos y de verdad. Y no solo esto, sino que cuando empiezas algo nuevo, también te das cuenta de que aún te quedan muchas amistades por ver y por lo que va a pasar. Entonces... Nunca se pierde la esperanza. Si no tienes amigos, aún puedes tener.
Y en aquel sentit, Pere, hi ha molta gent que li preocupa. Que diu, solo tengo 3 amigos. Me siento solo, ¿no?
Bueno, estem en una societat de la quantitat i no de la qualitat. Si no és qüestió de tenir molts o pocs, és qüestió de tenir aquells que m'han demostrat, amb fets, no amb paraules, que sempre puc comptar amb ells. És a dir, és curiós. Estem en una societat on els mitjans de comunicació, els aparells... faciliten la comunicació. Però més que mai, jo observo en l'autobús, en el metro, tothom està amb el mòbil, tothom està chateant, i al millor per dir quatre tonteries. És a dir, hi ha una mancança de comunicació real i no virtual. Virtualment ens comuniquem. Jo suposo que cada dia segur que chateo amb algú, segur. Però realment agafo el telèfon, parlo, pregunto com està... Compreneu? És a dir, és la contradicció d'aquesta societat, no? Tenim tots els mitjans a l'abast. I després hi ha unes mancances de comunicació, de diàleg, d'acostament brutals. Jo diria que malaltisses. Recordo un dia que a Sant Boi agafo l'autobús i era l'hora de sortir d'un institut. El 99,9% dels que van pujar a l'autobús, amb el mòbil, xateaven, però d'una forma frenètica. Al col·le no li deixaven i llavors pujaven... amb una síndrome d'abstinència, semblava això, no? Dic, ostres, però això preocupa, no? A mi em preocupava. Bueno, també vinc d'una altra societat, d'una altra forma de viure, on el mòbil era, bueno, ciència ficció per nosaltres, no? És un fet que constato, no? És a dir, constato que manca realment una relació sincera, oberta i directa. Directa. El xat pot ajudar en un moment oportú, però no és la solució de la comunicació.
Recuperem el tema d'abans, Pedro, de l'alcohol a les discoteques. Volia posar un fragment, un testimoni també de joves, però hem posat un altre. Anem a escoltar-lo ara.
Cuando ves, pues sí, estás más, no sé, más suelto y tal. Y...
No sé, para relajarme un rato después de...
Cuando ya empiezas a beber ya es como todos más amigos, como si fuese más confianza aún. Entonces ya te llevas mejor con cualquier otro y te atreves a decir cualquier cosa.
Per un costat, aquests testimonis, i ara escoltem també, Mario, a l'últim.
Pero es que en realidad a mí me parece completamente patético eso, porque tienes tan poca personalidad que necesitas beber para... Me parece patético, vamos.
Bueno, María, Manu, Beatriz, Lucía, ¿qué os parece? Algunos dicen el alcohol es perfecto porque, bueno, me saca otra faceta de mí, pierdo la timidez, Y en cambio hay una chica que dice, es patético, tener que recurrir a la bebida es patético, ¿no? Bueno, ¿qué opináis en este sentido? Bueno, no porque lo hagáis vosotros, sino tanto porque lo habréis visto, ¿no? Como jóvenes empezáis sí. a ver cosas cuando salís, ¿no?
No sé, sí que es verdad que puede ser un poco, digamos... El otro día, de hecho, lo hablaba... Mi padre me dijo algo, o sea, en plan... Es como... el hecho de ver es como... Tú como persona te intentas... Intentas dejar de controlar, digamos, tu cabeza, ¿no? Y eso es, digamos, como inhumano, por así decirlo, pero... No sé, supongo que es... No sé, a ver, a mí también me gusta descansar de pensar, digamos, en cierto sentido, ¿no? Soy un tío que a lo mejor le doy un poco a la cabeza y digo, va, para allá y descanso, no sé. No sé, es como desconectar un poco sí. y es verdad lo que decían algunos, pues que te sueltas un poco y no sé.
Sí, sí. Lucía, Beatriz María.
Claro, es que bueno, aquí está el uso de tu libertad, porque tú puedes beber, pero siempre en tu cierta medida, o sea, no sea que te vayas a pasar o que te vayas a exceder. Sí que es verdad que va bien para desconectar, pero utilízalo bien. Y si no bebes, no pasa nada. O sea, si bebes agua, no vas a ser raro ni nada. Solo vas a ser tú y vas a estar mejor o peor, pero vas a ser tú.
Espera, la beguda... Bueno, una persona, per exemple, tímida és perfecta, no?
És a dir, el problema de l'alcohol, com el problema de la droga, com el problema de moltes coses, és el per què. Per què utilitzo l'alcohol o per què utilitzo la droga o la pastilla, que ara està de moda. I jo no dic res nou. Qualsevol discoteca t'ofereixen a la porta pastilles, no? Per què? Per què has de consumir pastilles i alcohol? O perquè, en el fons vols divertir-te a costa de la teva llibertat. Ja no és lliure per divertir-te, sinó segueixes el lloc d'aquesta societat que has d'estar al 100% tota la nit i alguns cap de setmana, weekend... Has d'estar sempre a tope. Per què? Per què hem de forçar una diversió que no és personal, que és induïda, que és forçada? És a dir, jo, amb l'alcohol o amb la droga, amb qualsevol cosa, jo he conegut molta gent ficada en la droga. Darrere hi ha un per què, sempre. Hi ha una fugida, una alineació. Hi ha omplir aquest buit que tinc a la meva vida. I llavors, per mantenir-me a tope en el ritme frenètic, de la nit necessito que quelcom extern, sí? Perquè el que està, el que dius tu, en la discoteca i demana un got de llet, com el miraran? És difícil, no? Com el miraran? Ostres, aquesta taradet. És així. No sé, ara s'ha canviat, però a l'època jo anava a la discoteca i demanava un got de llet i, bueno, tota la discoteca s'assabentava d'això, no? És a dir, el per què utilitzem aquestes coses. I darrere hi ha una buidor, hi ha una forma de fugir, una forma de trencar aquestes... timidesa, introversió que tenim tots. Cadascú ha de divertir-se amb el que és, no amb el que volen els altres que sigui. Aquest és el problema de la diversió. Jo puc divertir-me tal i com sóc. No haig de ser el que els altres volen de mi. Llavors deixo de ser una persona, em converteixo en un robot. I l'alcohol, com tot passa en la vida, hi ha dies que controles. Però hi ha dies que no controles. Hi ha dies que dius fins aquí, un got, un cuba libre. Però hi ha dies que estàs una mica depre, fet pols, i passes d'un a dos o a tres. També depèn dels ingressos o dels calés que et deixen els pares, no? Clar, és un problema...
El problema també, Pere, per ser que molts cops la gent es pensa que controla, no? Potser una, altra, i per què ho repeteixen?
I un dia, a lo millor, i dos, i algun dia ens ho pegaràs, i en dos de dos, tres, perquè aquest dia estàs més ensupit i vols revifar més. Llavors ja està. Ja has entrat en un terreny molt perillós. Perquè el cos s'acostuma també al ritme que tu li poses. És a dir, hem de ser molt prudents. Som molt febles tots. I jo puc. Ja, ja, ja. Jo puc. Nosaltres no podem moltes vegades, eh?
Abans el Pere parlava de, bueno, una mica del WhatsApp. Podeu passar un dia sense mòbil?
Sí.
Ah, sí.
Sí?
Sí.
No és fàcil, no. Hi ha gent que està realment...
No, sí, moltes vegades... Em llevo, o sea, me levanto de la cama y, o sea, ni siquiera me acuerdo de coger el WhatsApp y luego llega la tarde y digo, hostia, que no he abierto el WhatsApp, o sea, yo no es que tenga un vicio por el móvil.
Ya, pero el WhatsApp, permite controlar más al otro, ¿no? Quizá, porque a veces la última conexión de uno, del otro... Sí, sí. ¿Habéis tenido experiencias de este tipo, no? Un poco en este sentido. O sea, quizás sí que te has centrado un poco más en esta necesidad. A ver si lo ha leído, si no lo ha leído, y si lo ha leído porque me ha contestado y no me ha contestado.
Sí,
¿no? ¿Os pasa un poco esto, no?
Hay gente...
O quizás estoy divagando, sí. No lo sé.
No, no, no. Hay gente muy obsesionada, pero tanto que sienten como una cierta dependencia demasiado fuerte y da miedo. No sé, sí.
¿Usáis aún el Facebook en vuestra generación?
No,
bueno,
ya
casi nada, ¿no?
Yo es que yo no uso nada, yo solo WhatsApp.
Muy bien. En casi nada. Ahora que se usa otra cosa ya.
Instagram.
En Instagram. Muy bien. No, este es un tema curioso que también es lo que decíamos, ¿no? Todos los seguidores del Instagram, del Facebook, un poco todo, toda esta red que el mundo te quiere montar, ¿no? Y... Bueno, si lo sabes ver, no és peligroso, però si no ho saps veure, no? Pots entrar en un món virtual que d'allà no surts, no?, també.
I que provoca certes malalties psicològiques, està veient, en segons quins països, no? L'aïllament. És a dir, ara un moment que hi ha persones que es tanquen. Els jocs, per exemple, les consoles. Al Japó hi ha psicòlegs especialistes en això. Especialistes en joves que es tanquen i la seva vida fora de l'escola és... El món virtual. Per què? Home, el món virtual no et demana res. No. Tu ets el protagonista. I pots mudar-te una pel·lícula. És a dir, els WhatsApp estan bé? Tot està bé. Sempre i quan estigui controlat, estigui superditat la teva voluntat. Si no, pot ser un esclau. Jo recordo una mare que em va dir, mossèn Pere, que la meva filla m'ha dit avui que no pot viure sense el mòbil. Que no pot viure, espantada la pobra, escandalitzada la mare. Digo, tranquil·la, això és molt més sovint del que t'imagines. Hi ha persones, com diu ella, que li treus el mòbil i és l'agressió més brutal que li pots fer. Mm. Li pots castigar un cap de setmana fora, li pots no sé què, però treure el mòbil, bueno, això és un trauma, tu, és una catàstrofe, això. És pitjor que un terratrèmol, tu.
Però esto es como todo, o sea, una vez te acostumbras a algo, pues ya es difícil sacárselo encima. Pero bueno... O sea, es como... Todo es bueno y malo, depende de cómo se usa.
Claro,
de
la medida vosotros usa. Porque tenéis esta gran suerte de la educación que recibís por parte de colegio, de padres, mm-hmm. Pero hay en joves que també s'han conegut a través de WhatsApp, perfiles de gente joven que ya se ponen redes en Facebook, en WhatsApp, tal, para conocer a su novia o a su novio, ¿no? Eso també és del risc, ¿no?
És del risc perquè coneixes no a la persona, coneixes la seva foto... i els seus textos. No coneixes la persona, coneixes això, aquesta imatge que ell vol donar. Qui sap tu qui hi ha darrere? Com ho pots controlar, això? En canvi, si jo et veig, et toco, i parlo i et miro als ulls, tinc un coneixement més directe, no? Dic jo, no? Perquè aquest món virtual pot ajudar, no dic que no, però, clar, l'experiència ens diu que al llarg d'aquest temps estan creant problemes d'incomunicació.
Què penseu de penjar vídeos, comentaris per Facebook, per l'Instagram? Sí, entre conocidos quizás sí, ¿no? Me gusta la foto, comento, tal. ¿Alguna vez os ha pasado al contrario, que algún desconocido os ha invitado a conectar y estas cosas?
Sí, siempre hay gente que te envía solicitudes, pero si tú lo tienes privado, no quieres que nadie te entre, que sea desconocido, al final no pasa. O sea, yo creo que tampoco... Es lo que decía Pedro, si eres consciente de lo que estás haciendo, pues con el límite, ¿no?
Poner límite, saber poner límite y saber dónde te pones. Bueno, no sé si nos vamos ya, Pedro, no sé si algún missatge reflexiu.
No,
o ja has parlat.
No, que jo penso que els joves, és a dir, ho dic amb tota sinceritat, és el nostre futur i, per tant, és important que els pares prenguin consciència de l'educació i de la transmissió de valors. En el nostre cas, joves amb fe, transmetre la fe. Jo penso que Jesucrist ens ensenya i ens educa a ser persones. No a ser cristians, a ser persones. I, per tant, el millor que poden fer els pares amb els fills és transmetre, acompanyar per fer un camí de fe, que vol dir d'humanitat.
Molt bé, Pedro, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. També a la Maria, al Manu, Beatriz, Lucía i Mario Ramírez al control tècnic. Adéu, fins dissabte que ve.
Moltes gràcies.
A Ràdio Estel, Joves amb Fe, amb David Medrano.